Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Les curiositats de la vida sempre ens les porta la Neus Assín i ens ho explica sempre molt i molt bé.
Oh, gràcies.
Avui, no, home, i tant. I avui no sé què ens explicarà. A veure, què ens portes?
Avui viatjarem amb ascensor.
Aquesta gent es deia un pingüino en mi ascensor.
Veus?
I es trobaven atrapados en el ascensor, també. Déu-n'hi-do, eh?
Bé, hi ha gent que si es quedés atrapada en un ascensor, bé, ningú li faria gràcia, eh? Però és cert que els ascensors de per si també han estat objecte d'estudi a nivell psicològic per les persones que tenen fòbies a poder estar en un ascensor, ja sigui perquè és un espai tancat i petit per la gent que pateix claustrofòbia, com pels acrofòbics, que es diuen que és la gent que té por a les alçades. I aleshores els ascensors, clar, també pugen, sobretot ara, clar, amb els moderns de vidre, etc. Hi ha gent que s'ho passa malament. O sigui, que l'ascensor dona per molt.
Jo una vegada vaig anar a un edifici que eren, crec que, 40 pisos, o bé, una bestiesa, i quan anava amb l'ascensor anava pensant això. Pensava, si tu ara imagina que això, primer que es pari, i segona que es trenqui i baixi i esperar cap avall. Gràcia, no me'n fa gaire.
Jo t'he de confessar, que no ens sent ningú,
sí,
que tothom té un mal son recurrent.
Sí,
no? Tothom
sí.
Té un tema que surt de molt. Jo és un ascensor.
Ah, sí?
Sí, des de sempre. Jo tinc por a les alçades. Llavors, ve per aquí. Per tant, sí, és un ascensor el meu somni recurrent.
Caram.
Mal son, vaja, mal son, eh?
Mal son.
Sí.
Bé, doncs així, si mai tinc un pis, un 40 pis, no et convidaré mai.
No, pujaré caminant.
No.
De fet, gran part dels edificis actuals enormes no existirien. És a dir, si no hi hagués... En part, no hi hagués aquest invent, és a dir, es podries fer, però clar, si no tinguessis una manera de transportar la gent des de baix fins a dalt, potser ja no s'hagués arribat a fer, no? Però clar, per saber una miqueta, l'origen és el que us explicaré avui, de com hem arribat a tenir els ascensors que tenim actualment i que cada vegada són més moderns. Hem de dir que un estudi que va fer l'empresa IBM l'any 2010, un estudi sobre ciutats intel·ligents i d'aquestes ciutats grans, va agafar les dades de Nova York, que sabeu que és una ciutat en la que hi ha molts gratacels i, per tant, molts ascensors. No només cal el gratacel, també hi ha blocs de 4 pisos i de 3 que tenen ascensor. I van calcular que en un any tot el conjunt de neoyorquins que agafaven els ascensors sumaven 16,6 anys esperant un ascensor.
16,6 anys.
Si sumaves...
És a tota la població,
tota
no?
Tota la població.
Que estava allà esperant
l'ascensor. Durant un any que esperava els ascensors, t'anaves a 16 anys per any de
funcionament. Clar, perquè hi ha llocs tan enormes com Nova York o grans capitals, grans ciutats, que clar, perquè fa un ascensor quan hi ha tanta gent...
Clar, depèn de l'edifici, la quantitat de persones que entren i surtin i la quantitat d'ascensors que tinguis. I a llocs que tu vas, i quan són molt grans, tenen 2, 3, 4, 5, 6 ascensors.
Això és horrorós a Lloret, eh?
Per què?
A Lloret a l'estiu és horrorós perquè te'n vas a un hotel i com que hi ha tanta gent i vols pujar, per exemple, al cinquè pis, que has de pujar amb ascensor, has d'estar esperant perquè a més va aturant
va
a cada...
Exacte, va clar.
Es va aturant a cada planta, no? Que van baixant i pujant, i és horrorós.
Doncs si féssim la mitja, doncs veuries el temps que perds, entre cometes, esperant un ascensor. Després aquí et dirà, home, depèn de quin pis és, doncs fas cames i puges, però també és cert que depèn de quins llocs o de quines circumstàncies o quan on va carregat o mil altres coses o per mobilitat. Els ascensors són molt necessaris. Però per anar a conèixer les seves arrels, ens n'hem d'anar, i ara ja hi arribarem, cap a Arquímedes. Estem parlant de l'any 287 abans de Crist, eh? Passa que, clar, tot ha anat evolucionant, eh? També hem de dir que els que eren de l'antiguitat estaven impulsats, en podríem dir, per la força bruta.
Yeah,
és a dir, no hi havia els sistemes sofisticats ni l'electrificació que tenim ara, eh? Però a l'antiga Roma, els més coneguts eren els del Coliseum.
Els ascensors del Coliseu?
Sí, es feien servir, però per portar feres, no persones.
Ah.
Per portar les feres sense perill,
sí,
de baix a l'alçada, diguéssim, de la sorra on sortien, no?, a lluitar o a matar,
sí,
el que hi havia, doncs, clar, van haver dit que hi ha un sistema, perquè hi havia, el Coliseu tenia diferents pisos, i a sota hi havia tota la part també que hi havia doncs, els animals, els lluitadors, etc. Aleshores, allà, els tenien en gàbies. Però clar, aquestes gàbies no els podien transportar amb una corda, vinga, anem a passejar. Llavors, havien de transportar aquesta gàbia amb l'animal a dintre cap a dalt. I aquí van crear un sistema que més que res seria un elevador, més que un ascensor com a tal, era un elevador que hi havia palanques i politges i cordes, no? Yeah. I era una mica manual, és a dir, s'havia d'estirar i llavors a partir d'aquí pujava, no? Però bueno, ja era, allà eren famosos i ja hi havia aquest sistema d'elevació per pujar coses. Però si ens anem al principi, va ser el senyor Arquímedes, al qual li devem moltes coses, el primer que va teoritzar sobre els principis de la mecànica en el segle 3 abans de Crist, eh? Estem parlant de clar, d'un primer moment, això no hi era. Ell, això són coses més aviat tècniques, però bé, el que ell va començar també a veure com podien amplificar la força a través d'un mecanisme, no?, que contrarrestés la resistència que té entre de l'aire i del pes per pujar, no? Llavors ell a partir va començar a teoritzar i després va acabar fent els sistemes que va permetre fer els sistemes que llavors hem tingut per pujar i baixar coses, els elevadors, però si no hi hagués hagut. Ja. La palanca és un dels principis, no? La palanca. El primer, quan es van adonar que amb una palanca tu podies amb la mateixa força aixecar un pes molt més gran, que clar, això ho sap tothom ara avui en dia, no? Tens una pedra gran, intentes aixecar-la, no podràs. Però si fas palanca, amb una força més mínima, menor, tu aixeques el pes, no? Llavors la palanca va donar molt de joc a l'hora de llavors jugar, em dir, bé, doncs si faig, tinc això, ho he d'aixecar, necessito una palanca, val, però llavors això, aixecar-ho molt bé, però com ho desplaço, no? Doncs he de lligar una corda, però aquesta corda com ha d'anar? Doncs haver-hi una politja, doncs, i a partir d'aquí vas creant tota l'estructura del que serien els elevadors, entesos, abans per la força, i diem força bruta en el sentit de força física, no? Doncs agafa tres persones i estira la corda, la corda i allò puja. Llavors per això dèiem que el del Coliseu eren elevadors, no? Però pujaven i eren famosos perquè allà transportaven totes les feres.
I els que estiraven allà de la corda
eren els pobres desgraciats.
Els gladiadors que hi havia allà que estaven a punt d'anar a sortir també.
Eren els que els hi tocava fer el tema, eh? Això és el que hi havia. De fet, unes dècades abans dels del Coliseu, un arquitecte romà que es deia Vitruvio també ja havia dissenyat aquest tipus d'elevadors que després van fer servir al Coliseu, eh? Però aquest senyor, aquest arquitecte romà, va ser un dels que ho va fer. I també es parla, hi ha un llibre que es diu El llibre dels secrets, que és d'un enginyer andalusí, que era àrab, Ibn Khalaf al-Muradi, que descriu, ell ja descriu, una plataforma que els àrabs feien servir amb com unes politges per utilitzar-la en aquest cas per la defensa de la ciutat, quan feien servir també per les guerres, les catapultes, etc. Tot això, també hi ha tot un llibre en el qual hi ha enginyers d'aquella època, que estem parlant de fa molts i molts anys, que ja buscaven els mecanismes per poder, amb menys força, poder traslladar, moure, fer servir coses de grans dimensions, no? Però clar, si agafem la definició que diu la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, del que és un ascensor, segons la RAE, és un aparell per traslladar persones.
Persones i prou.
Persones. L'altre poden ser altres tipus de coses. Doncs hem de dir que per tenir els primers ascensors per traslladar gent, ens n'hem d'anar fins al segle XVIII. L'altre eren elevadors, que no vol dir que algú s'hi pogués pujar i pujar, la funció d'ascensor. Aquests primers prototips, on creus que es van instal·lar? Va, segle XVIII, Pere.
El segle XVIII?
A veure, en quin lloc que a tu t'agrada molt, l'opulent, podien anar a parar? A Palaus. A les Corts Reials.
Sí, esclar.
Versalles.
Sí, era ja en tenia també.
Sí. En aquella època hem de pensar que les Corts Reials i els grans palaus, estem parlant del segle XVIII, el 1700, eren mecenes de pintors, arquitectes, de gent, tota la gent una mica artista, inventora i pensadora que interessava, anaven a la cort i la cort ja se'ls feia venir bé per tenir-los a prop i també utilitzar-los pel que necessitessin. A Versalles, el rei Lluís XV va manar a instal·lar un ascensor que el portés ràpidament a les seves estances, perquè es veu que allò que anava per l'escala no li agradava gaire.
No fos cas que li caigués la perruca, aquelles perruques que portaven.
Sí, també diuen les bones o males llengües que les que més ho van utilitzar van ser les seves amants, aquell ascensor, per passar perquè no les veigués ningú.
Entra a l'ascensor que portaran directament al niu d'amor. No?
Exacte. Ja. Llavors, aquell primer parell no era molt sofisticat, tampoc, vull dir que, clar, hem de pensar que anava com anava, però bueno, ja traslladava persones.
Però no necessitaves de la força d'una persona, no?, per fer-lo pujar.
Sí, però em sembla que ara aquí no tinc les especificitats exactes, però era mecànic...
però estava amb un rodet a baix.
Però fins a cert punt, fins a cert punt. No era molt sofisticat, però servia pel que tocava, no? Que era portar el rei i qui volgués ell que hi anés a la seva habitació. Després, però, una persona que sí que va trencar motlles amb el tema dels ascensors va ser un enginyer que es diu, era un mecànic, que es deia Ivan Kubilin, que era rus. De fet, ell li van donar el sobrenom de l'Arquímedes de Rússia, sí. Aquest home. Ell va instal·lar un ascensor al Palau d'Hivern de Moscou, que ja no anava amb aquestes politges i palanques com les grues antigues, que és el que feien servir a Versalles i a altres llocs, no? Que llavors havien fet un sistema mecànic, però amb poleig... Bueno, es veu que allò anava a poc, que fins que no arribaves a dalt se t'havia refredat el cafè, eh? Vull dir que, clar, tenia les seves limitacions. Però era una mica aquelles politges i cordes propis de les grues antigues, doncs es feien servir pels ascensors. Ell va utilitzar un altre sistema, que es va anomenar cargol de potència, que ell el que feia era, i ara això sona una mica complicat, però bueno, agafava una rosca i un eix llarg i dentat, que llavors modificava... Tu saps com les rodes dentades, que si tu les enganxes, no? Una gira fa girar l'altra,
sí.
I a vegades pots invertir...
Més o menys com el mecanisme d'un rellotge.
Exacte, perquè ens fem una mica la idea. Doncs ell va millorar-ho d'aquesta manera. I a partir d'aquí va fer un salt, anava una mica més ràpid, tenia menys problemes, i no anava amb aquelles politges més antigues, no? Llavors ell això ho va fer i ho va instal·lar al Palau d'Hivern de Moscou, com dèiem, sempre dintre el marc d'aquests palaus, etc. Però clar, al segle següent va passar una cosa important per la història, que va ser la Revolució Industrial. A l'haver-hi la Revolució Industrial, amb ella va sorgir la necessitat de moure grans quantitats de materials, no? Fins ara estàvem parlant de coses, mira, a l'època romana, doncs, el Coliseu, coses pràctiques per traslladar les feres, després a les corts per ser, no caminar, posar-te un ascensor, però llavors aquí va haver-hi una necessitat de construir elevadors que fossin més potents, perquè, clar, havien de traslladar una gran quantitat de material que passava molt, no?, a diferents tipus d'indústries i tot el que va suposar la Revolució Industrial. Llavors, clar, la primera millora va venir de la màquina de vapor, que va ser també un gran invent d'aquella època, que, clar, en aquell moment ja no feia falta la força bruta, per entendre'n, sinó que ja hi havia un sistema mecànic automàtic que podia funcionar i que podia ajudar. A més a més, l'any 1835, una empresa britànica va patentar també, va inventar també un sistema, aprofitant tot el sistema del mecanisme del vaixell de vapor i, per tant, utilitzant l'aigua, etc., per ficar-hi contrapesos, de manera que també podia anar una mica més ràpid de velocitat i, bueno, es va anar perfeccionant tot això, no? Però, clar, què passa? Que per posar-ho en un edifici, això a les indústries, molt bé, però, clar, si havies de posar un edifici de pisos, necessitaves una cosa una mica més senzilla i que no fos tan complicada, eh? Llavors, el 1846, un enginyer britànic, que es deia William George Armstrong, va inventar la grua hidràulica, que les d'allò hidràuliques ara ens sentim a parlar molt. Ell ho va fer per carregar vaixells, eh? No ho va fer pels ascensors de les cases. Ho va fer perquè el port, no? És el que dèiem, hi havia necessitat d'anar avançant, es carregaven molts vaixells, i ell va inventar la grua hidràulica per un port del nord d'Anglaterra on ell vivia. Però llavors aquest format que ell va inventar de grua hidràulica es va començar a aplicar als ascensors. Es tractava d'una mena de pistó, que estava dintre d'un cilindre, en el que s'introduïa aigua o oli a pressió, i llavors feia, bueno, la pressió que hi havia feia que, bueno, després allò s'activés, i ara no et sé explicar tot el mecanisme, eh?
Ja, però bé.
L'avantatge que tenia era, amb poc espai i amb un pistó, que no feia falta gran cosa, tenia força necessària per poder aixecar càrregues molt voluminoses, no? Llavors, amb el sistema que ja havien inventat els altres britànics, els contrapesos, clar, tot això doncs també feia que pogués anar una mica més de pressa i que tingués més potència i més força. Però clar, cap a mitjans del segle XIX, la idea de començar a fabricar sensors pels pisos, bueno, pels pisos, per les cases, això va començar, els fabricants de tot plegat van dir, escolta, i si comencéssim a fer alguna cosa? Per què? Eren els anys de les exposicions universals.
Sí.
I llavors, clar, es presentaven, eren un aparador fantàstic per les meravelles de la indústria, no? A més, era aquella època que deien, a veure, on anirà el futur, què farem, etc.
I una mica com ara.
Exacte, sí. Però, clar, aquella època era tot més mecànic
clar.
Llavors, en una d'aquestes exposicions, ho va saber molt bé aprofitar un industrial nord-americà, fins ara parlàvem dels britànics, que es deia Elisha Graves Otis. Ell va fer, durant l'exposició universal del 1853 a Nova York, va fer una posada en escena molt espectacular. Allà hi havia el Palau de Cristall, que se'n diu, estava planíssim, us heu d'imaginar, aquella època era tot un esdeveniment, exposició universal de Nova York de l'any 1857. Ell va aparèixer suspès a sobre de la gent amb una plataforma,
sí.
No? Fins aquí estava a desenes de metres de terra. I tothom, la plataforma. I de cop i volta aquella plataforma anava enganxada amb un cable. Va tallar el cable. I clar, automàticament tothom... Perquè clar, la plataforma va baixar, però...
Bum, ara es matarà.
Va quedar frenada. Ell havia inventat el sistema de frenat d'emergència. Clar, això va deixar tothom... Va deixar tothom... Bueno,
bocabadat, clar.
Bocabadat, perquè si no hagués tingut aquest sistema de frenat d'emergència, allò hagués... Bueno, el senyor Otis hagués passat a millor vida, bàsicament. Que els inversors que estaven allà van dir, calla. Perquè clar, un dels problemes que hi havia era que si hi havia un accident, una cosa que tu portis material... que mira, si se't cau o l'invent no funciona...
No passa
clar,
res,
però si portes persones, clar, i persones de diners, perquè qui podia pagar això...
Era gent poderosa.
Tenies un risc, després. Aleshores, quan van veure aquell invent, van dir, calla, que això podria anar molt bé per les cases. I com que hi havia molts inversors, doncs allà n'hi havia un d'ells que es deia Peter Cooper, que va dir, escolta, saps què? A la Universitat de Manhattan farem un forat per l'ascensor, tu, i posarem un ascensor, que encara no estava al mercat, allò era, ho va presentar a l'Exposició Universal, però no hi havia tot el sistema muntat, però ells van dir, saps què, jo et faré un espai a la Universitat de Manhattan, a Nova York mateix, i vull que m'instal·lis un ascensor d'aquest, tot i que no estava al mercat, ell ja es va comprometre, i poc temps després Otis va instal·lar un dels seus primers models d'ascensor. I funcionava bé. Van veure que, escolta, que portava gent amunt i avall, que anava força bé. Però, clar, quan tenies edificis gaire alts, era una mica lent. I, clar, si diu, aquí en pis baldes, bueno, doncs vull dir d'aquí mitja hora arribarem. Clar, no, era una mica lent. Però llavors, això va haver d'arribar l'any 1880, quan un alemany que es deia Werner von Siemens, sí senyor, fundador de Siemens, va desenvolupar el primer ascensor elèctric. Aquí ja va fer un pas més, perquè el nou disseny va deixar absolutament obsolets tots els anteriors, perquè clar, pensa que, per exemple, a Londres existien 290 quilòmetres de tuberies subterrànies connectades a una sèrie d'estacions de bombeig per fer anar els ascensors hidràulics.
Déu-n'hi-do, no?
Clar. Era tot plegat, requeria d'una infraestructura bastant elevada.
Això és com la fibra òptica d'ara, no? Que també han de fer tots aquests històries.
Doncs ells tenien totes aquestes tuberies, des d'allà entrava l'aigua a pressió, que subministrava l'energia hidràulica a les grues i als ascensors de la ciutat, perquè l'energia hidràulica és aigua, venia del vaixell de vapor que us he explicat abans.
Clar,
van trobar un sistema una mica més finet, però tot i així... era complex, no? Aleshores, clar, les fàbriques, els teatres que a vegades tenien escenaris rotatius, clar, tot això anava amb el sistema hidràulic, que és el que tenien en aquell moment. Clar, era un sistema que havia sigut més efectiu que els anteriors, però clar, quan va aparèixer Siemens amb el seu nou ascensor elèctric, la situació van dir, agafem aquest, i llavors cada vegada més... es van anar, i sobretot l'electricitat, les altres fonts d'energia van començar a entrar, doncs es van adaptant als diferents sensors, les empreses van desconnectar la xarxa hidràulica i a partir d'aquí ja van veure que el futur era l'electricitat i que això funcionaria molt millor, no? També això va ajudar a l'automatisme, perquè clar, penseu que hi havia l'ascensorista.
És veritat que hi havia el botones que en deien, no?
Exacte.
El senyor que estava allà i deia, quin pis va, no?
Hi havia l'ascensorista, que una cosa és l'ascensorista que ja existia amb models més elèctrics, però en els primers era necessari per si fallava qualsevol cosa.
Clar,
es veu que en llocs que hi havia ascensorista, quan van canviar el sistema, va passar molt a Londres, i hi havia molta gent que deia, no, jo sí que no hi ha un ascensorista, no pujo.
Tenien por, no?
Tenien por, i si això cau, i si això es queda aquí al mig. Clar, a veure, ara ho veiem molt normal, però en aquell moment no ho era tant. Llavors, bueno, va haver-hi gent que es va resistir a pujar els ascensors, si la cosa no tenia algú allà que li pitgés el botó i que pugés amb ell per saber què havia de fer. Però bé, a mesura que també va anar avançant ja tot plegat, es va anar canviant, es van afegir telèfons, hi havia telèfon a l'ascensor. Ara hi ha aquells botons, però llavors hi ha telèfons, botons d'emergència. I fins i tot els famosos fils musicals d'ascensor.
Però aquests encara duren, eh?
Encara
hi ha en alguns llocs que puges en un ascensor i hi ha la musiqueta aquella nit. Tin, 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 tin.
Que ja se'n diu música d'ascensor.
Música d'ascensor, ah, exacte. Doncs... Que és aquella música neutra que, bé, que et va acompanyant cada vegada que puges i baixes. I si estàs mitja hora, doncs mitja hora de mal de cap.
Mira, sí, sí, perquè no sempre està ben apreciada aquesta música, l'ascensor.
Escolta, molt interessant, eh, això dels ascensors. El senyor Siemens és qui va posar, doncs...
La part més d'electricitat.
Sí, més moderna, diguéssim,
no? Sí, però
no?
Tots els altres, des d'Arquímedes, estem parlant de fa molt de temps, que ell ja va també teoritzar sobre els principis de la mecànica i a partir de les seves teories es va poder anar desenvolupant... Primer les grues de càrrega, etcètera, però després, finalment, els ascensors.
Déu-n'hi-do. Ara, quan pugem un ascensor, sabrem la història, d'on venen i com ho varen fer, no?
Sí, senyor.
Tot com evoluciona. I espera't.
Bueno.
Perquè ara, per pujar algun pis, crec que ni ascensor necessitem.
Aviat ja farem allò, eh? Pujarem, sí. No sé, així, de forma virtual.
Sácame de una vez el codo de la boca. Sabes que no me va el rollo más loca. Deja de llamar a la portera. Contigo no hay manera. Yo que puse toda mi ilusión en esta violación. Atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.